dia.
En xarxa o sense.
Doncs tenia moltes ganes de tenir aquí l'Albert Cuesta, l'Albert Murillo i el Geni Roca. Com esteu?
Hola.
Hola, molt bé.
Feliços.
Ja tenim, se'ns ha esgarrat la festa major.
T'he de felicitar, Albert Cuesta, perquè ahir va rebre un premi, el 25è Premi de la Nit de les Telecomunicacions, pels teus... per les teves andròmines de l'ara.
Sí, efectivament.
Li van donar... sentia amb una amiga nostra, perquè les nostres ferramentes també fa 7 anys que duren, per tant.
I tant, i tant, i tant. Li van, de fet, li van, el premi li donen a l'ara els enginyers de telecomunicacions i els enginyers de TIC, i però li donen per la meva secció a l'ara, sí.
No, no, ens va fer molta il·lu.
Moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, ens hem quedat sense festa major, diuen ells, en referència al mobile, no? Us heu quedat sense festa major.
Ah, volies dir per això.
Home, i tant.
Ah, perdó.
Va, jo, saps, vull dir, jo m'ho passo bomba aquella setmana. De fet, no dormo, no menjo res, però vull dir que és fantàstic.
Però jo crec que es faran coses igualment, però pateixis.
Sí.
Home, l'Ada Colau i en Jordi Puigneron, que un va venir dilluns, divendres, i ella va venir ahir...
S'han conjurat.
Doncs s'han conjurat
la paraula es conjura.
Jo crec que sí.
Ara, jo el que vull veure és una antena 5G de codi obert que esperava, tenia moltes ganes de veure, i aquesta no la veuré.
Ja. Deixeu-me, perquè quan ara en Geni Roca s'ha creat una mica de confusió i diu, era això, el mobile, és perquè ell tenia a les mans el dossier sobre el monitoreo, el report de monitoreo de Mainstream, de Nightstream, per cert, que és la filial d'I3 Ventures que protagonitza, podríem dir, l'escàndol en relació al Barça, que ahir es va conèixer a les 12 del migdia a la SER i que a la nit van acabar de difondre aquests documents. El Sique Rodríguez és un dels companys de la cadena SER que està al darrere d'aquesta informació, juntament amb l'Adrià Soldevila i el Sergi Escudero, i finalment podem parlar amb ell. Sique Rodríguez, molt bon dia.
Hola, Mònica, bon dia.
Poc que tu pensaves, tu, que aniries tan de bòlit aquest matí.
Sí. Si no quieres torear, ¿para qué te metes, no?
Exactamente. Escolta, sí que el document de 36 pàgines que ahir vam conèixer, segons vosaltres, què acredita? Ho dic perquè els oients, que no estan en qüestions tècniques, els hi quedi clar.
Sí, mira, l'informe aquest, el que explica, és un informe per ser reconegut pel propi Barça,
sí.
Parla de 6 comptes, que són els que vam explicar ja a Catalunya,
sí.
I el que explica és, diguem-ne, la feina que es fa a través d'aquests 6 comptes, l'abast que tenen aquests comptes, les impressions que tenen els posts que es fan amb aquests comptes, l'abast que tenen, són dades que només pot tenir l'administrador dels comptes. Una persona que no administra aquest compte no pot tenir aquestes dades. Però és que, a més, a banda d'aquest informe, ahir vam explicar també que hi ha un d'aquests comptes, que és un dels que té més seguidors, que és Respeto i Deporte.
Sí,
que està associat a una pàgina web que és respetodeporte.com, que és propietat d'I3 Ventures. De fet, a la pàgina web pots llegir missatges que són molt similars, alguns idèntics, als que es llegeixen a la pàgina de Facebook, i aquesta pàgina és propietat directament d'I3 Ventures. Són simplement dues proves, que n'hi ha algunes més, que demostren que sí, efectivament, que Nightstream i I3 Ventures treballen pel club i gestionen aquests comptes, que, insisteixo, tenim certificats, perquè només hem parlat d'aquests 6 i de Facebook, tot i que diverses fonts internes i externes ens diuen, ens reconeixen, que són molts més, i no només a Facebook, sinó també a Twitter.
Clar, aquí la qüestió sí que és acreditar que l'encàrrec que li fa el Barça en aquesta empresa és per difondre, no només per monitoritzar les coses positives, evidentment, que això ho fan totes les empreses que vetllen per la seva reputació, avui ho dèiem, no? Sinó l'encàrrec de difondre informacions en negatiu, no? Aquesta és la clau de la pel·lícula.
Sí, el Barça el que reconeix oficialment és que aquesta empresa treballa pel club per, diguem-ne, controlar què és el que es diu del Barça a xarxes socials.
Sí.
També et reconeixen que treballa pel club per protegir, et diuen, la figura del president, de Josep Maria Bartomeu, de la junta directiva, i per difondre missatges que interessin de coses que fa el club. I diguem-ne que quan els hi expliques i els hi ensenyes missatges que, diguem-ne, han atacat a figures del món barcelonista, diuen que no poden controlar tot el que diu aquesta empresa a les xarxes socials.
I, per tant, que no podem controlar que amb els diners que paga el Barça en aquesta empresa no l'utilitzin per difondre informacions falses.
Sí, exacte.
I, I vosaltres, abans de fer pública aquesta informació, vau parlar amb el Barça?
Sí. La setmana passada, això també m'agradaria que la gent ho tingués clar, perquè he llegit, no?, que per exemple, Víctor Font sabia la nostra informació perquè 10 minuts després ja va emetre un comunicat i dic, sí, la sabia, Víctor Font la sabia, Jaume Roures la sabia, Joan Laporta la sabia, però és que també la sabia Josep Maria Bartomeu, la sabia Jaume Masferrer, i la sabien, doncs et diria, una desena de persones llarga del club, perquè la setmana passada amb alguns d'ells per telèfon i amb altres reunits personalment els vam explicar la informació que teníem perquè ens expliquessin les seves versions, perquè ens donessin les seves explicacions i per avisar de que donaríem la informació. És més, al Barça en concret, ja divendres vaig avisar que possiblement dilluns explicaríem aquesta notícia i dilluns a les 9 del matí vaig tornar a avisar de que a les 12 la donaríem. Per tant, totes les parts implicades estaven avisades de que explicaríem això i havíem pogut veure alguns dels documents.
Els operadors dels comptes operen des de l'Argentina i l'Uruguai. Semblaria que Jaume Masferrer, que ara esmentaves, sí que va ser qui els va visitar, no?
Sí, això és un viatge reconegut, el 2017, a Argentina. Pel que em diuen, Jaume Masferrer va anar per un viatge personal al Brasil i d'allà se'n va a Argentina perquè li va demanar el president, Josep Maria Bartomeu, i allà es va reunir amb Carlos Ibáñez, que és aquest empresari, on, pel que ens expliquen, es va traçar l'estratègia digital del Barça. Això va ser el 2017, casualment, a finals del 2017 és quan s'activen molts d'aquests comptes. La majoria s'activen en un període curt de temps, és al mes de novembre, en 2-3 dies, s'activen aquests comptes.
Clar, és una cosa bastant sorprenent que el Barça contracti una empresa que està a l'Uruguai i a l'Argentina, quan aquí tenim empreses que es dediquen a monitoritzar el que es diu a la xarxa respecte a una marca. Avui ho explicava Míriam Khatibi, perquè ella hi treballa, però també tenim Acceso, que han vingut alguna vegada a explicar el que passa a les xarxes. És bastant sorprenent que contractis una empresa que està a l'altra punta.
Sí, de fet, em va sorprendre igual que tu. Jo no sóc un gran expert en el món digital, alguna cosa sí. He anat aprenent, però vaig fer aquesta mateixa pregunta la vaig fer i el que em van dir és que els havien contractat perquè eren uns cracs, que tenien una gran reputació i molta experiència en aquest àmbit.
Teniu més informacions que anireu explicant en els propers dies? Sí que?
Alguna cosa més tenim, suposo que alguna altra anirà sortint i veurem què és el que... que és el que fa el club, i llavors anirem actuant en conseqüència.
Doncs avui sembla ser que en aquest lliurament, ara acabem d'entrevistar Jorge Valdano, sí que Rodríguez, i li deia tant de bo puguem aïllar el lliurament del premi Manolo Vázquez Montalbán de l'actualitat inevitable que ha generat la vostra notícia, no? Si us haguéssiu esperat un dia més, sí que...
Ja vam esperar, no vam voler... Mira, et diré més, no ho vam voler treure divendres, entre altres coses perquè el Barça jugava dissabte.
Avui li deia Jorge Valdano, tant de bo et respectin. Veurem què passa. Sí que moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tinguis un bon dia.
Igualment, Mònica, moltes gràcies per trucar.
Igualment, que vagi bé. Vinga. Ja ho veieu com està el pati, no? Això té a veure amb les xarxes. Ho seguiu amb interès? Tu ets culer, no, Cuesta?
Jo no. Jo no m'interessa ni el futbol, i la veritat és que les xarxes trobo que els estem donant massa importància, però dir, entenc que escolta, això, hi ha gent que li importa molt, sí.
Però al final, el que passa aquí, la monitorització, com dius tu, és una cosa normal.
Això és
el tema, però el tema és èticament, a mi, el que se'm planteja és èticament el forçar la xarxa. El forçar d'aquesta forma és el que a mi em resulta estrany. I que jo, si tingués una empresa, no ho faria.
Jo tinc una miqueta de conflicte d'interessos aquí.
A veure, digues.
Perquè,
vosaltres també us dediqueu a això, no?
Soc president d'una companyia que presta molts de serveis.
Però que Salvatella fa aquestes feines.
I unes coses que fa són monitorització.
No només, eh?
Per tant, ara no voldria que sembla... No només. Sobretot, no només.
No, ho dic perquè la teva empresa també assessora en la construcció d'entorns digitals.
Exacte.
Bàsicament fa això.
Gràcies. Però el que vull dir és... és absolutament normal que una companyia vulgui saber quin és l'estat de la seva reputació en els comentaris i opinions que s'expressen a la xarxa. Seria una miqueta irresponsable no estar-ho mirant, perquè a vegades pots tenir una situació per identificar factors de millora, es queixen d'una prestació de servei que no es fa prou bé, o un problema reputacional. Això està bé. També és veritat que a vegades reps atacs d'aquest tipus, que hi ha gent que fomenta una campanya de difamació o fomenta una campanya de desprestigi, tu has d'identificar, i aquí hi ha un joc d'estratègies de comunicació. Vale. No estic justificant res. El que sí vull dir és que això és habitual que es vulgui saber què passa, És molt poc habitual que algú t'encarregui comentaris negatius.
O sigui, que algú faci un tram amb Joe Biden, per entendre.
Jo això no ho he vist mai. Que algú demani, vull matxacar a fulano o desprestigiar a mengano, no ho he vist mai. I encara és menys habitual que ho acceptis. Val? Vull dir que normalment això no es demana i normalment això no s'accepta. Però, en tot cas...
Mira, avui Jordi Barbeta deia que això és la pràctica habitual.
Del, bueno, pues, no sé...
El món... I que ens hi anem acostumant.
D'un tipus de gent, suposo. Però on t'ho vine a parar és el que no quadra és el preu. Per fer una tasca de monitorització, 1 milió d'euros...
En el conjunt, T'han de monitoritzar els pèls dels que escriuen en positiu.
Ja voldria jo tenir aquesta sort, no? Que algú ens pagués 1 milió d'euros per monitoritzar el que sigui, el que vulguin.
I a més, tenint en compte que el cost de fer-ho amb una empresa argentina... Per l'empresa molt més barat, vull dir que allà...
Pot ser més barat o no, dependent de les condicions salarials, de la gent que treballa allà...
Això em refereixo.
Però ni que fossin de Manhattan, ni que fossin del metro quadrat més car de la ciutat de Nova York, 1 milió d'euros per monitoritzar, si es confirma que aquestes són les xifres, l'encàrrec no és monitoritzar.
Estan comprant una altra cosa.
Monitoritzar no val 1 milió d'euros.
Això és important, que aquesta informació que s'està donant en Gené Roc. És a dir, aquests 200.000 més 200.000 més 200.000 més 200.000 més 200.000, perquè són 5 factures diferents.
Sí? A sobre fan...
Sí, perquè no hagués de passar, diuen, les informacions que publica la SER, per la comissió delegada del Barça. És a dir, si no era un contracte que era superior en aquesta quantia i, per tant, fraccionat, doncs no havia de passar per la...
I aquí hi ha amics, també, no? Suposo que hi ha amics i tal, no?
Ja. Aleshores, aquest cos no es justifica amb una monitorització d'una empresa com el Barça.
L'informe que s'ha difós a 36 pàgines, sí. Si algú creu que això val 1 milió d'euros...
Suposo que deu ser el resum executiu,
però
no?
Però ni que el facin cada dia.
Ni que el fessin cada dia.
No, perquè és que, vaja, jo no li veig...
Vull dir, vosaltres feu aquests serveis,
conec moltes empreses que fan aquest servei. Entenc el servei, entenc la naturalesa del servei, que és observar què passa i
vosaltres feu gràfics similars.
Tothom
fa els mateixos.
Tothom fa més o menys el mateix. No he vist res que m'impressioni, tècnicament.
Sí, això tampoc t'impressiona, un moment, que l'ensenyo al Gené Roca, el quadre on, entorn del Futbol Club Barcelona, hi ha tots aquests comptes de Facebook, Respeto y Deporte, Sport Leagues, Alter Sports, Justicia y Diálogo, Jaume, un film de terror, amb la foto del Jaume Roures, Més que un club... És a dir, que són els comptes de Facebook que sembla ser que formarien part de l'arquitectura.
Els periodistes que han elaborat aquesta informació tenen raó. Vull dir, per tenir aquesta informació has de ser administrador d'aquests comptes. I quan tu, en una mateixa pàgina, expresses 6 comptes amb informació que cal accessos administrador per documentar-les, dones a entendre que aquest ecosistema és teu o proper. Per tant, sí. Però insisteixo, jo la meva sorpresa principal és el preu. Potser és perquè m'ha sortit la pena comercial i penso, he de revisar preus.
Parlem, sí. Parlem.
Atenció, que ara de cop i volta s'encariran totes les empreses que en el nostre país, que són moltes, que es dediquen a fer aquesta feina naturalment ben feta i no amb encàrrecs perniciosos.
Aquesta feina que veiem aquí pot estar ben feta.
No, segur. Vull dir que no amb encàrrecs perniciosos si és que n'hi ha hagut, que és el que no sabem, no? Més coses que hem de comentar en aquests 10 últims minuts. A veure, Genís, sobre el tema del mobile, abans de tancar i passar altres qüestions, i Albert Cuesta. S'hauria pogut fer un Mobile World Congress virtual? Aquesta seria una pregunta que ahir es plantejava el Jaume Roures a la tertúlia. I l'altra, tenint en compte que és de tecnologia, vull dir que no calia anul·lar-ho tot, deia. I l'altra, la teoria conspiratòria de la dimensió geoestratègica. Comenceu per on vulgueu.
La primera, es podria haver fet un congrés virtual? Si s'hagués preparat i pensat per fer un congrés virtual, però el que no es pot és improvisar un congrés virtual. És un altre format, és un altre tot diferent, una altra estratègia, un altre plantejament. Que potser algun dia els congressos seran així? Poder, però el món va més a poc del que diem. I aquest congrés estava pensat per ser fet d'una manera i en 10 dies tu això no ho pots redissenyar.
Sí, d'acord. El GSMA té un equip de televisió molt potent per retransmetre les ponències que es fan a fira, però perquè tenen el plató allà, tenen la gent allà Ara, improvisar que el senyor d'Ericsson, per dir-ne un, que havia de parlar el dimarts a les 4 de la tarda al pavelló 4,
estigui des del seu despatx, ben il·luminat, amb bon
tot això, també és cert que totes les empreses que havien de participar al Congrés i havien de fer presentacions entre el 24 i el 27, ara estan ja començant a llançar totes les notes de premsa i a convocar tots els actes amb streaming que pensaven fer aquells dies. No sé, per exemple, Huawei, que té els directius a Barcelona, aquest matí ha enviat una convocatòria perquè el dia 24, que és el dia que havia de fer la presentació a Barcelona dels mòbils, la farà també en streaming i tothom la podrà veure per internet, però des de Barcelona. Vull dir que sí, que és el que diu, coincideixo amb el Genís, improvisar-ho no es pot.
I sobre la...
Teoria conspiranoica, n'hauríem de dir.
El fenomen, enfrontament, guerra tecnològica entre Xina i Estats Units és real, però l'ordre dels factors és important. A mi em sembla que hi ha hagut una tormenta perfecta, una casuística, un accident...
El coronavirus és abans, diguéssim.
I moltes més coses que provoquen una crisi en el Congrés a Barcelona, i la guerra xino-americana... tindrà influència a partir d'ara. La meva opinió és que, com tots sabeu, hi ha 3 Mobile World Congress cada any, el de Los Angeles, el de Shanghai i el de Barcelona. En el de Los Angeles hi van unes 20.000 persones, en el de Shanghai hi van unes 70.000 persones i en el de Barcelona hi van unes 120.000 persones. L'èxit de Barcelona, en part, era degut, i els tres organitzats pel mateix, per la GSMA. I jo crec que una de les claus de l'èxit de Barcelona és que en un combat entre Àsia i Occident, Barcelona era territori neutral. Vull dir, això no ho farem ni a Xina ni a Estats Units, sinó que ho farem a casa de ningú. I aquest era el territori neutral. Ara que aquest territori neutral ha tingut un accident i no se celebra, el que estaré molt atent els propers mesos és si les parts diuen, doncs mira, aprofitant que el Pisuerga passava per Valladolid, s'ha acabat la tonteria, i ara t'obligo a mullar-te, tu, amb mi o amb ells. Donald Trump va renyar en el Boris Johnson, perquè el Boris Johnson va dir que a Anglaterra es posaria infraestructura 5G Xina, de Huawei. Uh-huh. I pel que diuen les cròniques, cridant per telèfon.
Escolta, no em costa d'imaginar. El concepte Donald Trump, Boris Johnson, cridant-se per telèfon, no fa falta molta imaginació.
El mateix dia que es cancela el Mobile World Congress, Estats Units presenta una denúncia per conspiració i acció terrorista contra Huawei.
Però és que et diré més. Sí, hi ha una part del govern Trump que està pressionant perquè els Estats Units compri una participació majoritària
de Nokia
a Ericsson o a Nokia, que són els dos rivals europeus de Huawei, els dos únics que li poden fer ombra i que de moment van tecnològicament per darrere.
Què podria passar ara? Podria passar que els Estats Units digui al mercat, al món, a les indústries, als clients, mira, s'ha acabat la tonteria, o vens a la fira americana o vas a la fira xinesa. Però s'ha acabat anar a una fira a fer el tonto amb els de Huawei, amb els de no sé què.
Sí, però és que, a més, això ho hem dit moltes vegades aquí. Aquí què està passant? No és que els Estats Units estigui molt interessada en evitar que Huawei, el govern xinès, ens espiï a tots mitjançant Huawei, que això està per demostrar que ho faci o no. El que li fa ràbia al govern nord-americà és no ser ells els que ens espien en exclusiva. I això, no sé si estareu al cas, que fa uns dies el Washington Post i la televisió alemanya van destapar un cas que s'ha demostrat que la CIA i els serveis secrets alemanys fa 50 anys que són propietaris d'una empresa de xifratge suïssa que venia equips de xifratge defectuosos a tots els governs del món, aliats i enemics dels Estats Units, per espiar totes les seves comunicacions internes.
En resum, jo no crec que la guerra xino-americana hagi boicotejat el Mobile World Congress.
No, absolut.
Però jo crec que pot aprofitar la crisi del Mobile World Congress per forçar a l'ecosistema a prendre partit.
Doncs que vagin molt en compte, perquè aquest matí Apple ja ha reconegut que la situació a la Xina i l'aturada econòmica a la Xina els està perjudicant com a empresa. Vull dir que vagin en compte, perquè allò és la fàbrica del món occidental.
Això tampoc s'entén gaire, Albert, no sé com ho veus tu. No s'entén gaire que amb aquest combat
Apple hagi aixecat el dit i hagi dit...
fabricant a Xina.
Sí, sí, fabricant allà.
Com és que continua fabricant a Xina?
Home, de fet, una de les empreses que més està pressionant Trump perquè torni la fabricació a Estats Units és Apple. I ells han dit que, bueno, que, en fi, ja volem.
A veure, Albert Murillo, acabem aquest amb xarxa o sense amb alguna cosa positiva?
Pues mira,
perquè m'han dit que durant el mes de desembre de l'any passat Apple va anunciar, com fa cada any, les millors aplicacions i videojocs de la botiga seva virtual, aquells premis que creen i valoren per ells mateixos,
sí.
I ens vols explicar què fa el millor videojoc per iPad del 2019.
És que es va passar com molt desapercebut, va ser un premi que li van donar a una empresa que es diu Avilight, sí. Els vam entrevistar la setmana passada al Generació Digital, us recomano molt que aneu a la conversa que la hi vam fer a la Eva, que ella ens explicava una miqueta tota la seva tasca dins d'aquesta empresa, i és molt curiós perquè ells van guanyar i el premi el va donar Apple mateix.
Però millor... en què consisteix el joc?
És el millor videojoc per iPad. És a dir, Apple el que va dir és aquest és el millor joc que es pot jugar amb la nostra tauleta. I a veure, és una aventura de rol.
Maten gent?
No maten gent. No és el més important.
Has hagut de pensar molt! No és... Has aixecat els ulls al cel, Albert Murillo, i ha dit no! No maten gent.
No, però és veritat que és una de les notícies que va passar molt desapercebuda perquè, diguéssim que va ser final d'any i es va parlar molt poc.
Ja.
Us volia parlar d'una cosa, a banda d'això,
sí?
És que aquest dijous es farà una taula rodona que és una presentació d'una sèrie documental que es diu Dones i videojocs, una sí. mirada darrere la pantalla.
Aquest matí en parlàvem.
Ah, sí? En parlàveu aquest matí?
A l'agenda.
Ah, doncs mira, no ho havia escoltat.
Ai, no me'n recordo.
Doncs és molt interessant aquest documental, perquè a banda de parlar, sí, efectivament, del paper de la dona dins els videojocs, va una mica més enllà, perquè parla de quin és el paper de la dona, com l'Eva, de Avilight, dins del món del videojoc. I, a més, cada vegada hi ha més associacions feministes, com FemDeps i Women in Games, que el que fa és lluitar per, precisament, que el paper de les dones, no només en els videojocs, sinó també en la indústria, sigui cada vegada més important.
I això és dijous a la Universitat Pompeu Fabra a les 6 de la tarda,
és correcte,
no?
Sí, val molt la pena.
Doncs aquests dos subratllats que ens fan al Murillo en un dia tan negatiu, Albert,
sí.
Hem d'agrair infinitament, no trobes? Part del premi del Cuesta, que això ens alegra molt, i els aclariments que heu fet, perquè realment portem una setmana amb això del mobile, que avui, quan he vist en perspectiva el del Port de Barcelona, ja ho he vist tot allà, saps?
Bueno, ja, avui comencen a haver-hi anuncis de coses.
Que es faran.
Ara a les 11, tot l'entorn sí. emprenedor de Barcelona anuncia quins plans té per la pròxima setmana.
El Barcelona
en diuen Tech Spirit, sí.
Hi haurà moltes coses, no?
Sí, que jo crec que el que fan és agrupar espais i esdeveniments, o sigui, no hi haurà un substitut del Four Years From Now en un lloc concret, no faran una alternativa com
és. No?
No, jo crec que no.
Sí, no serà un lloc que podrem anar i enviar-vos a vosaltres?
Jo crec que podrem anar a molts llocs i haurem de fer servir alguna d'aquestes motos elèctriques de lloguer que volen limitar per anar arribar a temps a tot arreu.
No serà una festa major, però serà una mica un carnaval dispers.
Sí, sí, serà una mica.
Bueno, però no està malament, no.
És reaccionar, no? Perquè
és reaccionar.
És reaccionar, perquè el contrari seria...
donar-se per vençut.
Sí, acceptar una derrota, i aquesta ciutat té energia.
Passi el que passi, ho explicarem a l'Amxarxa o sense.